La primera onada de calor de l'estiu ha deixat 43 morts associades a altes temperatures a Catalunya. De fet, el sistema de monitorització de la mortalitat diària constata que Catalunya ha estat la comunitat més afectada. La calor afecta a tothom, però especialment aquelles persones vulnerables o que s'exposen durant hores a les altes temperatures, ja sigui per una feina a l'aire lliure o per no tenir una casa amb les condicions meteorològiques necessàries. Què podem fer per conviure amb les altes temperatures i evitar patir un cop de calor? En parlem amb l'infermera i directora del CAP Pujol i Capçada, Elma Narros. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, què és un cop de calor? Perquè en parlem molt, però ho podem definir d'alguna manera?
Ah, bueno, pues sí. Mira, un cop de calor al final és una situació molt greu, no?, que passa quan el nostre cos deixa de ser capaç de regular la temperatura. Normalment, quan tenim calor, nosaltres suem i això ens ajuda a refredar-nos. Però arriba un moment que aquest mecanisme falla i la temperatura corporal puja molt. Fins i tot pot arribar a pujar als 40 graus. Quan això passa, els òrgans més importants, no, del cos, com el cervell, el cor, el ronyó, poden començar a funcionar malament. Per això és una emergència mèdica i cal actuar molt ràpidament.
I quina diferència hi ha entre un cop de calor i la famosa insolació?
Bueno, la insolació acostuma a produir-se després d'una exposició al sol, o sigui, quan prens molt de temps el sol directament, sobretot al cap, no? Això provoca doncs, mal de cap, mareig, nàusees, no? I el canvi, el compte calor, és que és una cosa molt més greu que una insolació, no fa falta estar al sol, Només això pot patir una persona que està treballant en un lloc on fa molta calor, o quan fas un exercici intens, o quan estàs a una casa que estigui molt calenta i que no estigui ventilada. No fa falta ni tan sols que toqui el sol. És diferent.
Una mica ja ho has avançat, però per aprendre a detectar-ho, com podem saber quina sintomatologia hi ha amb un cop de calor? Com ho podem diferenciar doncs, de qualsevol altra patologia o malestar que puguem tenir?
Sí, sí, és molt important saber-ho reconèixer, perquè primer, això comença quan apareix que tens molta set, estàs molt cansat, mareig, mal de cap, te sents dèbils, pots tenir com rampes musculars, nàusees, no? És com una sensació de malestar brusca, no tot de cop, Tu la notes abans, I això el que has de fer en aquest moment és que t'has de parar, has de buscar un lloc fresc, t'has d'hidratar, has de beure aigua, no res que tingui en pol, no una cervesa, doncs, no? I descansar, t'has de posar l'ombra, descansar i beure. Si no, si això no es fa, això evoluciona malament, I si va més, doncs és com un quadre de confusió, desorientat, no? Que no pots parlar bé, pot fins i tot perdre de coneixement i pots tenir convulsions, Això ja fa que estiguis en un punt d'una emergència mèdica.
Has dit beure aigua, has especificat no beure alcohol, però què passa amb altre tipus de begudes, com poden ser les begudes energètiques, com pot ser, per exemple, doncs, les begudes ensucrades, això ho podrem prendre o no?
Hombre, si és el que tens a mà, pues millor això que res, però no és una bebida d'elecció. El millor és hidratar-se amb aigua, directament. Tot això que si tens una beguda isotònica, pues sí que estaria bé, però begudes ensucrades, no? Pues tipus coles, refrescos, això pues millor que no. I alcohol, bo, que de vegades si estàs en algú o alguna persona t'ofereix o tens aquesta idea, no? Que alguna bebida alcohòlica tipus cervesa no t'ajudarà, doncs no.
Aquests darrers dies hem parlat molt de la calor, dels cops de calor. De fet, avui era es publicava, no?, una informació que deia que s'havien quadruplicat aquests casos el darrer estiu. Volia preguntar-li, el fet de que parlem tant també del canvi climàtic, aquests canvis, aquests augments de temperatura progressius que estem patint any rere any, estan provocant d'alguna manera un augment dels cops de calor o també hi ha un punt que els aprenem a detectar i tractar millor?
Sí, no sé què estan augmentant. Des dels centres de salut ho estem veient. Cada estiu tenim més dies, no?, amb temperatures més altes, no? Les onades de calor són com més llargues i sobretot a la nit, no?, fa nits que fa molt de calor, que no baixa tant la temperatura i tampoc es deixen descansar, Tot això fa que augmentin més les consultes, no?, per deshidratació, per esgotament per calor, no? i també per descompensacions de persones que tenen malalties cròniques, que també ho notem.
Clar, ara comentava vostè el tema de les persones que tenen malalties cròniques. Són persones més vulnerables, imagino, que la mitjana de la població. Quins són els col·lectius més vulnerables a aquests cops de calor?
Clarament les persones grans, probablement són les que més es preocupen a atenció primària. Primer, perquè moltes viuen soles, perquè tenen més sensació de set, no? I a més, pues, poden prendre medicacions, no, que fan que perdis líquids, no? Com diurètics o tractament per la tensió, que aquestes afavoreixen la deshidratació també. També són molt vulnerables els bebès, no? Els nadons, els infants petits, perquè tu li has d'oferir l'aigua, no són ells quan tenen la set que la van a buscar. I després el que deien, gent que té malalties de cor, de pulmó, de ronyons, encara que no sigui gent gran. I també els treballadors que passen moltes hores al carrer.
Precisament per aquestes persones que treballen a l'aire lliure, hi ha alguna mena de protecció o quins consells haurien de seguir precisament per evitar aquests cops de calor?
Bueno, aquí és molt important també que les empreses adaptin una mica els horaris, no? Quan hi ha temperatures extremes, perquè si estan al carrer les temperatures són molt altes, doncs s'haurien d'adaptar horaris. Però també és important que els treballadors escoltin una mica el seu cos, que facin pauses freqüents, que vagin parant tant en tant, que vigilin molt d'hidratar-se, no? I beure aigua, encara que no tinguin set, no? Anar parant i anar bevent aigua, buscar l'ombra sempre que sigui possible, no? I no esperar a trobar-se malament.
De fet, arran d'això que comentàvem, recordem que precisament aquesta mateixa setmana la Inspecció de Treball de Catalunya ha comunicat a prop de 12.000 empreses que han de protegir i prevenir els cops de calor de les seves plantilles, especialment, això estava especialment centrades en les empreses de la construcció i de les agràries, que són doncs, les que habitualment veiem, no?, a l'aire lliure i amb aquesta situació sempre de sol continu, però en tot cas és una cosa que s'ha d'extendre a totes les empreses. Quins consells hem de seguir la resta de la ciutadania, les persones que estiguin fora d'aquests grups vulnerables, les persones també que doncs, habitualment no tinguin aquesta exposició a les altes temperatures, però que en tot cas, amb aquests dies de calor, tots podem patir-ne. Què hem de fer? Què podem prevenir?
Pues mira, un molt senzill és, i molt important és beure aigua i no esperar a tenir set. O això, de manera contínua, hem de beure aigua. ¿Vale? També pues, evitar sortir a les hores, no?, que n'hi ha més calor, que són entre les 12 i les 5 de la tarda, portar roba lleugera, no?, i clara i buscar llocs frescos, no?, els menjats, els àpats que siguin lleugers, no?, amanides, no?, fruita, no?, menjars que siguin molt calents i molt, molt densos. I després al prat, pues, bueno, també quan sortim al carrer i si tenen que ser aquestes hores tenim refugis climàtics són per a una estoneta, no? Si estem cansats, no ens trobem bé, o inclús entrar pues, a un supermercat, que tenim massa cívics, els poliesportius, n'hi ha molts puestos, no? Que n'hi ha aire condicionat, que si tens que sortir al carrer pues, a aquestes hores, si tens molta calor, pues, has de parar, has de saber que has de parar, buscar un lloc fresc, descansar i beure aigua. I una cosa molt important que m'agradaria dir, que si tenim famílies grans que viuen sols, en aquests dies és molt recomanable, no? Pues anar-los trucant, anar-los a veure, vigilar que beguin aigua, que la casa estigui ventilada i fresca, no? Que això també és molt important, perquè ells no tenen la sensació de calor, ai, de set que tenim nosaltres i s'ha d'anar a estar molt a sobre.
Sobre el tema dels refugis climàtics, recordem que a través del web de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb.cat, trobareu en l'apartat de medi ambient un cercador de tant d'itineraris frescos com de refugis climàtics, que és una bona forma per conèixer aquests espais, sobretot si no sou d'un municipi que us conegueu, però que sigui doncs, de l'àmbit metropolità, allà podreu trobar doncs, on són els centres cívics o aquests espais que comentava l'infermera Elma Narros, que són espais doncs, on poder refrescar-se en cas de calor. Si és massa tard, si malgrat tota aquesta prevenció, patim un cop de calor o estem amb una persona que pateix un cop de calor, com hem d'actuar? Si, per exemple, doncs, abans comentava vostè que hi ha la possibilitat fins i tot que hi hagin doncs, espasmes, no? Ha dit vostè, ara no em surt la paraula, que hi hagin convulsions, gràcies. Què podem fer en aquests casos? Com podem ajudar una altra persona que pateix un cop de calor? O què hem de fer nosaltres si ja ens notem amb aquesta sintomatologia?
Si nosaltres, com hem comentat abans, no? Bueno, tenim doncs, això, l'aparició de molta set, cansament, mareig, mal de cap, debilitat, rampes, no? Pues això, posar-nos tot a parar, descansar, posar-nos a un lloc que estigui fresc i hidratar-nos, no? I parar. I trucar al 112. Si estem davant d'una persona, no? També que veiem que necessita ajuda, que està patint un cop de calor, el primer que hem de fer és trucar al 112. I després, mentre s'arriba, portem aquesta persona a un lloc fresc, no? Li podem treure l'excés de roba una mica, no? Intentar baixar-li la temperatura amb aigua fresca, no? O posar-li roba humida a sobre, especialment a sobre del coll, les aixelles i els engonals. No? Si la persona ja està molt confosa o inconscient, no li donem aigua, no? Perquè se podria anuegar, no? Si no, posar-la en un joc fresc i mullar-la i esperar que vingui el 112. Perquè les conseqüències que pot tenir això pues són greus. Si s'actua ràpidament, la majoria de persones es recuperen i ja, no? Però si triguem a actuar i es retarda l'assistència, un cop de calor pot ser greu, pot provocar lesions al cervell, insuficiència renal, problemes al cor i fins i tot pot ser mortal. O sigui que s'han de fer coses.
Clar, al final, doncs hidratar-se, beure especialment aigua, evitar llocs amb molta calor, buscar l'ombra, buscar llocs on hi hagi doncs aquests espais amb aire condicionat, portar roba fresca. Són consells que, a primera instància, semblen absolutament de lògica i que qualsevol persona seguiria. Però, en tot cas, continuen produint-se aquests cops de calor. La meva pregunta és, falta consciència sobre què és o la importància i el perill dels cops de calor i, sobretot, també sobre escoltar el nostre propi cos del que ens està demanant en aquests casos?
Sí, sí. Bueno, cada vegada es parla una mica més, no? Per això estem, per encara que de feina, no? Hi ha persones, no?, que encara pensen que això només passa si estàs prenent el sol, no? I no és així, eh? També passa en postos que fa molta calor, tu estàs fent un exercici intens, no? També veiem moltes persones, no?, que, sobretot grans, que no ho veuen prou d'aigua perquè no tenen set, no? I es deshidrata molt ràpid. O sigui que sí, sí, falta conscienciació. Des de l'atenció primària insistim molt que la prevenció és la millor eina, Pues beure aigua, baixar les persianes, anar a visitar un familiar gran durant una hora de calor pot evitar un problema greu.
Doncs molt important seguir aquests consells que ens ha explicat l'infermera i directora del CAP Pujol Capçada, Ilma Narros. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i, en tot cas, us recomanem a vosaltres, als i les oients, que seguiu aquests consells i que eviteu de totes totes patir un cop de calor. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.